El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
I seguim abordant les conclusions del cercle d'entitats, conversant a aquesta hora amb la Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants, un dels col·lectius impulsors del cercle d'entitats. Molt bon dia.
Molt bon dia.
D'on surt la idea de fer aquests debats preelectorals que ens anunciaven ahir?
Fa 4 anys, quan el Sabadell Cercle d'Entitats es constitueix justament abans de les eleccions municipals del 2019, i era amb la voluntat de les diferents entitats i les persones doncs, que en formem part de construir, de portar la ciutat, de posar idees, de detectar necessitats directament. I així vam fer els primers debats electorals ja en el 2019. I ara, de nou, seguim i donem continuïtat a aquella primera idea que ja va fomentar el cercle i tornem a fer aquests debats per l'electorat de cara al 2013.
Quines temàtiques volen posar damunt la taula? Quines temàtiques han vist que són les que preocupen aquestes entitats que formen part del cercle?
Són diverses les temàtiques i les acabarem de concretar i les aportarem en funció d'aquestes 130 entitats doncs, el que es prioritzin, però ens preocupa doncs, una vegada més el tema de l'habitatge social, el tema de la mobilitat, el tema de la sostenibilitat, el tema de la cohesió social, quines mesures es poden endegar per fer que Sabadell no sigui una ciutat dormitori i sigui una ciutat al màxim de viva, que tinguem llocs de treball a la nostra ciutat i no haguem de sortir fora. Tenim forces temes de debat i el que sí que us podem dir és que volem plantejar els debats preelectorals de cara al 2013 focalitzant en temes i demanant als diferents partits què faran en concret en cada una d'aquestes matèries.
Uh-huh. Anem a alguns dels aspectes d'aquestes conclusions. Ahir les explicaven en detall, però no sé si hi ha alguna d'aquestes conclusions que vostè destacaria de forma especial o que posaria especialment en relleu.
Sí, jo crec que en relleu destacaria aquesta importància de la col·laboració entre l'administració i les entitats. Treballant conjuntament podem fer que es transformin els temes pendents que tenim a la nostra ciutat. I els temes més importants és el tema que tot el que focalitza en els aspectes socials, en les persones més vulnerables, els que tenen més dificultats per accedir al món laboral, a la vivenda, o col·lectius encara amb més especials dificultats, com poden ser persones que necessiten doncs, allotjaments en temes de violència de gènere o d'altres, i col·lectius realment febles. Per altre cantó, a destacar la transversalitat de les actuacions, perquè és difícil trobar actuacions que només afectin a un camp, és a dir, l'habitatge afecta, o l'ocupació afecta l'habitatge, afecta la integració social, forma part d'una societat i d'una ciutat més cultural, etc. Per tant, destacaria transversalitat i fer que la ciutat sigui viva, que tingui ocupació i integri al màxim, i inclogui al màxim a totes les persones perquè tingui una vida digna i rica.
I en aquest sentit, un dels aspectes que destaquen i destacàvem també en aquesta crònica és l'habitatge, no? Uh-huh. Han detectat que és una de les grans mancances de Sabadell. De fet, ja en parlàvem, no? Portem anys parlant d'habitatge, de necessitats en l'àmbit de l'habitatge.
Sí, l'habitatge és un tema rellevant a Sabadell i a moltes altres ciutats i, per tant, l'accés a l'habitatge, que és un dret de tots els ciutadans, s'ha convertit en un repte realment difícil perquè els preus de lloguer i els preus de compra són elevats per moltes de les rentes de les persones de la ciutat i d'altres ciutats. Ja en la campanya del 2019 ja vam treballar molt fent propostes per habitatge social i vam demanar 500 habitatges en cada legislatura, 500 nous habitatges socials per cada legislatura. En aquesta s'han endegat forces habitatges, però ens queda encara molt per fer i, per tant, sí, focalitzarem també en aquest habitatge social i en la creació d'ocupació perquè una cosa i l'altra, doncs, ajudi a que les persones puguem viure millor.
Clar, en el document de les concrecions que fan també parlen d'aquesta col·laboració público-privada en aquest àmbit, no? Mm. Probablement emplaçant allò de que un percentatge de les promocions que es puguin fer tinguin aquesta part doncs, d'habitatge públic?
Sí, així és, però també van sortir en les taules i en aquestes jornades que s'han fet fins ara han sortit propostes doncs, de coordinació i de cooperació públic-privada. Hi ha propostes de cooperatives, hi ha propostes de que es puguin fer habitatges en què una part sigui, diguem, privada o oferta al públic amb normalitat i una part sigui pública. És a dir, hi ha diferents models i diferents propostes que trobareu en el document que estan molt ben explicades per part d'experts i que en saben, en què s'obren diferents possibilitats que fan més fàcil que les persones hi tinguin accés. Sí.
Parlant també de polítiques socials, no? En aquest sentit, en aquest àmbit, també escoltàvem, no? El Sabadell de dues velocitats, per dir d'alguna manera, alguns ciutadans amb unes condicions i d'altres amb d'altres, no?
Sí, és així. És a dir, Sabadell té persones doncs, que necessiten doble atenció o triple atenció perquè són més vulnerables, perquè tenen unes condicions de vida, pel motiu que siguin, per un tema de salut, per un tema d'edat, per un tema d'estructura social, per mil temes que requereixen de més atenció que altres persones que estan integrades doncs, en el mercat laboral o que tenen més salut o que tenen salut. No? Per tant, Sabadell, hem de ser sensibles a aquesta realitat social i mirar de fer i de posar en marxa totes aquelles iniciatives que facin que aquestes persones, les que puguin sortir de la situació de vulnerabilitat puguin sortir perquè els donem opcions i les que no puguin per motius de salut o per motiu d'edat doncs els ajudem a tenir una vida al màxim de digna. Hem de fer polítiques i se'n fan, eh? I s'han de seguir fent polítiques socials que integrin a tothom i ens ajudin realment i això jo crec que és un element del cercle que el té molt viu aquest compromís social amb totes les persones de Sabadell.
I en aquest sentit també parlaven de la situació que viuen les entitats del tercer sector, no? Que són les que al final estan fent molt en gran part aquesta feina.
Sí, ho hem dit moltes vegades, el tercer sector, i especialment en aquesta ciutat, és ric. Tenim entitats que fan unes feines absolutament admirables i molt, molt, molt excel·lents, però el finançament de les entitats socials és baix pel que necessiten. I això no correspon només a l'Ajuntament solucionar-ho, perquè l'Ajuntament no té recursos infinits, també depèn de l'administració autonòmica i central. Però des de les entitats hem de fer tota la força possible doncs, perquè les entitats del tercer sector rebin el finançament que els correspon, perquè està fonamentat moltes vegades en un voluntariat i un patiment extrem dels seus professionals. Home, totes les entitats dels serveis d'entitats són i som absolutament sensibles a fer possible que el finançament d'aquestes entitats sigui el màxim ajustat possible a les seves necessitats.
I en aquest sentit, una de les qüestions que surten en aquestes conclusions és la necessitat d'adaptar l'oferta del vapor llong a les necessitats de les entitats socials. Això com es materialitza o per què passa?
Bé, aviam, això ha sortit en els debats de certes entitats i també dintre de les taules doncs, que són vives del rol del vapor llong a la ciutat. Sí que s'ha dit moltes vegades que el vapor llong pot tenir més força de la que està tenint, que pot tenir, que pot executar altres polítiques. Home, sí que hem de dir que el vapor llong fa programes dirigits a les persones més vulnerables o que requereixen més acció social, però també un espai és el de rellançament d'aquest vapor llong com a entitat de promoció de la ciutat, promoció econòmica, i això vol dir doncs, promoció en quant a inversió cap a la ciutat, inversió en sòl industrial, fer-ho fàcil, agilitat administrativa, és a dir, el vapor llong, promoció econòmica, en definitiva, de la ciutat, pot encara fer molt més perquè les persones doncs, pugin aquest carro de l'ocupació i de l'ocupació de qualitat i que no ens sortin de la ciutat, si pot ser, per no contaminar i per no cremar la vida de les persones.
Clar, i ja si ens posem en mobilitat, els reptes a Sabadell són majúsculs, no?
Bueno, és que la mobilitat és majúscula per tothom, perquè si no estem fent molt mal al nostre planeta, respirem aire doncs, contaminat i la nostra salut i la de tots doncs, se'n ressenteix d'una manera directa, no? I el planeta. Per tant, la mobilitat és un dels elements que requereix una atenció especial i per això hi dedicarem debats preelectorals de quin serà el model de mobilitat que volem per la nostra ciutat, però també hem de dir una cosa, el model de mobilitat de la ciutat no podem emmarcar només en la ciutat de Sabadell, sinó que l'hem d'emmarcar en tot un Vallès com a mínim, perquè evidentment l'aire doncs, es desplaça d'una ciutat a una altra i nosaltres també ens desplacem doncs, com a mínim en la comarca o fins a Barcelona. Per tant, quin és el model de mobilitat, quins recursos cal invertir-hi, quins trens hem de tenir, quin transport públic volem, etc etc.
Han parlat amb els partits polítics ja respecte a aquests debats preelectorals?
Sí, els partits polítics ahir van estar convidats en aquesta sessió, amb ells els vam informar i avui tots ells rebaran doncs, aquest document que està a disposició doncs, de tots els ciutadans de Sabadell perquè el puguin consultar. De fet, està fet amb tota la vocació de que integrin aquelles polítiques i aquelles propostes que en els seus programes electorals que considerin adients, no? Els partits polítics estaran informats, es convidaran en aquests debats electorals i preelectorals, i una cosa que hem de destacar, i és que els demanarem compromisos concrets, igual que vam fer-ho l'altra vegada. Recordeu que en el 2019 vam fer els 9 compromisos per Sabadell, i abans de les eleccions els vam demanar als diferents partits que es comprometessin per escrit i de paraula en diversos temes. I després, quan surt elegit alcalde o alcaldessa amb el seu corresponent equip de govern, doncs al mig i al final de la legislatura es fa un balanç d'aquests compromisos que han assumit amb la ciutat. Si us recordeu, el 28 de setembre doncs, vam convidar l'alcaldessa perquè ens fes balanç i li vam recordar aquells compromisos que havia assumit amb els serveis de quantitat i, per tant, amb la ciutat, i li vam fer un balanç de doncs, què s'havia complert i què no.
Núria Marich, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Ho seguirem, segur.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
I seguim. Gràcies.
Adéu, bon dia.